tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
Què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a la Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Obrim aquest nou espai una jornada més des de les 11 del matí i fins les 12 per conèixer tota l'actualitat de la nostra comarca i també la veu dels protagonistes. Ara d'entrada començarem ràpidament ja a explicar-vos els continguts del dia d'avui. En tot cas, recordar doncs que ens podeu escoltar en directe a través del 107.4 de la freqüència modulada i també a internet mitjançant esplugafmradio.cat, on ens podeu escoltar també a la carta gràcies a l'arxiu sonor de l'emissora. Des d'ara, per tant, comencem aquesta nova edició en la jornada d'aquest dimecres amb un grapat de notícies i també amb veus interessants que volem escoltar en la jornada d'avui. Fins les 12 aquí a l'Espluga FM Ràdio, això és la Conca al Dia.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà. La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Som-hi doncs, 8 minuts de les 11 del matí, ara mateix 21 graus a l'Espluga de Francolí, 13 de juny. Avui és el Dia Internacional de la Sensibilització sobre l'albinisme, aquest trastorn genètic en què doncs, hi ha una absència congènica total o parcial de pigment dels ulls, pell i pèl als éssers humans i també als animals. Avui dia per la sensibilització i, a més, també Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell. En la jornada d'avui nosaltres el que farem és repassar, com sempre, els titulars del dia d'avui. Ràpidament ara farem un repàs de les principals notícies, però a més, en la segona part del programa d'avui tindrem un debat, una petita tertúlia aquí a l'estudi de l'Espluga FM Ràdio al voltant del cicle Vision 5.1 que organitza l'associació La Conca 5.1 de la comarca i que enguany ha celebrat la cinquena edició d'aquest cicle de debats. Dos s'han celebrat al Museu de la Vida Rural i un altre a Montblanc. Avui farem, sobretot, reflexió i una miqueta també doncs, el post-debat del segon dels debats d'enguany, que va ser doncs, al voltant dels projectes en el món rural, també dels reptes de futur de l'entorn rural de Catalunya, i avui en farem balanç també aquí a l'Espluga FM Ràdio amb diversos convidats, com són el Leandre Romeu, de l'associació organitzadora, però també l'Anna Marc, la Carme Ferrer i el Rafael López Montner, tots tres els darrers participants d'aquest debat que comentàvem, el segon del cicle d'enguany. Per tant, en la segona part tindrem temps per aquesta reflexió i tertúlia al voltant d'això, del món rural, els seus reptes i també projectes de futur. Són alguns dels continguts del dia d'avui, però com sempre entrem ja a repassar els titulars d'aquesta jornada.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
L'espluguer Ferran Civit presidirà la comissió d'investigació al Parlament sobre el cas Castor.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Notícia en portada avui pel diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, l'espluguer Ferran Civit, que presidirà la comissió d'investigació sobre el Castor, que entrarà en funcionament els pròxims dies en el Parlament de Catalunya. Avui és la principal notícia d'aquest dimecres 13 de juny, però també parlarem d'altres temes, com per exemple de la nova edició del Liceu a la Fresca, que arriba aquest cap de setmana, i també a l'Espluga de Francolí. Tot seguit repassarem, per exemple, quina és la proposta que s'hi podrà veure i escoltar enguany. D'altra banda, també titular a Montblanc. Els alumnes de les escoles han après aquesta jornada de dimarts diversos consells per celebrar una revetlla de Sant Joan segura. Entre d'altres, un dels vehicles per explicar aquesta informació va ser una obra de teatre. Tot seguit ho expliquem. Entre d'altres, també tindrem notícies de la plana esportiva, i és que el pavelló de l'Espluga de Francolí tornarà a acollir aquest cap de setmana una nova competició catalana. La quarta copa de la Lliga de Segona Catalana es decidirà a l'Espluga de Francolí aquest cap de setmana, amb dos dies de competició amb diversos clubs d'arreu de Catalunya. Entre d'altres, també en la crònica esportiva parlarem de l'Escola de Dansa del Casal, perquè aquest diumenge celebra el festival de final de curs, per tant, moment per veure les diverses coreografies que enguany s'han presentat en els concursos i que també s'han treballat, per tant, a l'aula a l'Escola de l'Espluga de Francolí, i com sempre també altres escoles del territori que celebren aquesta festa de comiat al Teatre del Casal. Són alguns dels titulars d'aquesta jornada d'avui. Comencem, doncs, el repàs de totes aquestes notícies d'avui, 13 de juny. I com dèiem en aquests titulars, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, l'Esplugui Ferran Civit, presidirà la comissió d'investigació sobre el cas Castor, que entrarà en funcionament pròximament al Parlament de Catalunya. L'elecció s'ha acordat aquest dimarts al matí durant la Junta de Portaveus del Parlament, una decisió que s'haurà de votar, en tot cas, en la mateixa comissió. La creació d'aquesta nova comissió d'investigació es va aprovar en el darrer ple a partir d'una proposta d'Esquerra Republicana que es va registrar conjuntament amb Junts per Catalunya, Catalunya en Comú i també la CUP. La nova comissió té per objectiu avaluar les causes, els antecedents, les incidències directes i indirectes, i si n'hi ha hagut també de negligències ocorregudes en relació al projecte Castor i, per exemple, doncs, els terratrèmols que es van registrar ara fa uns anys en la zona propera a l'Ebre i Castelló. També s'ha donat a conèixer que els diputats Irene Forós i Lluís Salvador seran els portaveus del grup republicà en aquesta comissió. Com dèiem, per tant, Ferran Civit presidirà per primera vegada una comissió, fet que coincidirà amb la vicepresidència de la mesa de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. En el terreny ambiental hem de destacar que en la cambra catalana l'Esplugui ha estat l'impulsor de la llei del canvi climàtic i ara, per tant, s'afegirà doncs en aquesta nova tasca amb el nomenament com a president de la Comissió d'Investigació sobre el cas Castor. En parlarem també en les pròximes jornades per conèixer més a fons quins són els objectius del diputat Esplugui en aquesta comissió. Però seguim, tenim altres notícies també del dia d'avui. I continuem per destacar la nova edició del Liceu a la Fresca, aquesta proposta que, doncs, a través de la col·laboració de Televisió de Catalunya, entre d'altres, i del Liceu, per tant, també, doncs, fa arribar una obra, una òpera, en molts municipis que, a través de pantalles, per tant, projecten en directe aquesta representació de l'obra, doncs, cada any una diferent, d'òpera. Enguany ja coneixem quina és la proposta, perquè de fet serà aquest dissabte 16 de juny a les 10 de la nit quan es podran gaudir d'aquestes projeccions. Enguany l'obra escollida és la de Manon Lescaut, i una òpera, doncs, que arribarà aquest dissabte també a l'Espluga de Francolí, municipi que des del seu inici, ara farà 4 anys, doncs, ha estat escenari també d'aquesta proposta del Liceu a la Fresca. En el cas de l'Espluga de Francolí es podrà veure el Jardí dels Francolins. Enguany aquesta obra del Liceu a la Fresca s'ha avançat en les dates i per tant doncs serà ja aquest dissabte. Així ho explicava el regidor de Cultura de l'Espluga de Francolí, Jordi Torre, en el darrer ple municipal. L'exposava, doncs, aquesta nova edició del Liceu a la Fresca. L'escoltem.
Aquest any doncs s'avança una miqueta, els darrers anys s'havia celebrat normalment doncs el primer o segon cap de setmana de juliol. Doncs aquest any el Liceu ha cregut oportú aquest avançament de la finalització, també per tema de gent des de les òperes. Vale, aquest any doncs l'òpera doncs que es projectarà el dia 16 de juny és Manon Lescaut, i serà, com he dit abans, a les 10 de la nit al Jardí dels Francolins, i des d'aquí a les Flodons ens hi tornem a sumar per quart any consecutiu, o el que és a dir, doncs, des de que es va iniciar aquest projecte de Liceu a la Fresca obert a tots els municipis.
Bé, doncs, així ho explica bé el regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Espluga. Es podrà veure Liceu a la Fresca en el municipi, però també en altres punts. De fet, ha anat creixent aquesta proposta. Va començar doncs amb molts pocs espais i bé, ja ha fet el salt fins i tot en l'escena internacional. En algunes ciutats d'Europa es podrà veure també aquesta obra d'òpera, com dèiem, enguany doncs, aquest dissabte amb Manon Lescaut de Puccini en directe des del Gran Liceu de Catalunya, però amb aquestes pantalles del Liceu a la Fresca doncs, que arribarà, com dèiem, en moltes ciutats, no només de Catalunya, municipis de Catalunya, també d'Espanya i alhora en altres ciutats d'Europa. Per tant, enguany que fa fins i tot aquest salt internacional a aquest Liceu a la Fresca. Dissabte, doncs en molts punts del territori, també a l'Espluga de Francolí, serà a partir de les 10 de la nit al Jardí dels Francolins. I continuem ara amb una altra proposta que doncs, vam conèixer ja en la jornada d'ahir, en el cas de Montblanc, una proposta força interessant per sensibilitzar els infants sobre com gaudir d'una revetlla de Sant Joan més segura. Bé, és que s'acosta Sant Joan i la imatge d'adults, nens i nenes encenent un petard serà cada vegada més habitual en els carrers de la comarca, i és per aquest motiu que Protecció Civil de la Generalitat ha engegat una nova edició de la campanya Revetlles amb precaució. Això perquè els més petits coneguin la importància de dur a terme una revetlla segura. A través d'una obra de teatre de la companyia Mil Notes i d'una xerrada prèvia a càrrec dels voluntaris de Protecció Civil de Montblanc, 150 alumnes de tercer i quart de primària de les escoles de Montblanc han après aquest dimarts els consells bàsics per poder tirar petards durant la revetlla i fer-ho amb total seguretat. Ho han fet d'una manera didàctica, divertida i podríem dir doncs, no gaire comú, que ha estat una obra de teatre, com dèiem, i també doncs, per conèixer tots aquests ràpids consells i conceptes. En acabar, també, membres del cos d'emergències han fet una demostració pràctica de com encendre un petard. Va ser a la plaça de Sant Francesc, davant l'atenta mirada de tots aquests infants alumnes de les escoles de Montblanc. De fet, només l'any passat, el telèfon 112 va rebre més de 5.000 trucades a Catalunya durant la nit de Sant Joan, de les quals unes 300 eren doncs, que es van haver de derivar en el servei d'emergències mèdiques a causa d'aquesta revetlla. En molts casos, per imprudències o males pràctiques a l'hora d'encendre els petards. És per aquest motiu, per tant, que des de Protecció Civil considerem prioritari conscienciar els joves i donar-los consells de seguretat. De fet, la cap de Protecció Civil a Tarragona, Eli Llombard, ha destacat doncs, que és molt important conscienciar tant els pares com els fills per fer les coses bé en aquesta revetlla de Sant Joan. L'escoltem, Eli Llombard, cap de Protecció Civil a Tarragona, en declaracions a Ràdio Montblanc.
Pensem que és una manera de que els nens entenguin el missatge, els hi arribi més ràpidament i que l'integrin, no? A més, ens permet gravar aquesta obra per repartir a les diferents escoles de la demarcació i del territori perquè puguin també veure la resta de nens, no?, que no poden assistir a les representacions presencials.
Doncs així era com explicava aquesta iniciativa Eli Llombard, cap de Protecció Civil a Tarragona, i també va explicar en el micròfon de Ràdio Montblanc diversos consells bàsics per aquesta revetlla de Sant Joan, bé, de fet totes, no?, doncs de seguretat a l'hora d'engegar un petard.
Bueno, primer hem de conèixer molt bé quin tipus de material estem utilitzant. Comprar-lo ja és el primer pas, no?, anar a comprar-lo en un lloc que estigui autoritzat. Llegir bé les instruccions i adaptar-lo a l'edat de cada una de les persones que el manipularan. Sobretot estan molt pendents els adults dels nens, no? Dels petits. Pensem que fins als 12 anys no comencen a poder utilitzar una sèrie de material que ja és de risc, no? Sempre que estiguin amb un adult i una mica acompanyats, que utilitzin bé la metxa, que s'allunyin, que no el fiquin dintre d'algun lloc que pugui explotar i crear aquesta metralla, i bueno, està pendent de que la utilització sigui la correcta. El cert és que Catalunya és un país de foc i sempre hem conviscut amb això, no? I per cultura o per incultura, no? Doncs utilitzem aquest tipus de material quan no està adaptat a la nostra edat, no? En el cas dels nens més petits. El que sí que intentem és remarcar molt aquest missatge, que els pares estiguin pendents dels nens, no tant com a responsabilitat, sinó com, bueno, com acompanyament, i que els nens també vagin calant aquest missatge de que hi ha una certa distància a la que hem d'utilitzar aquests materials i com ho hem de fer.
Bé, consells de cara a la revetlla de Sant Joan, a 10 dies perquè se celebri, com dèiem, en aquesta doncs, jornada ahir a Montblanc, de cara als escolars de tercer i quart de primària, aquesta obra de teatre en primer lloc i després també diversos consells. De fet, és el tercer any que Protecció Civil doncs, ha fet aquesta campanya de prevenció, però és la primera vegada que ha arribat a Montblanc. També es fa, per exemple, a Falset, Reus i Tarragona, i es preveu que 500 alumnes de diverses escoles de la comarca hi participin enguany en aquesta jornada per aprendre a celebrar, com dèiem, una revetlla de Sant Joan doncs, més segura. I bé, ara temps per obrir la plana esportiva. Avui també tenim notícies, de fet, dues que ens situen. D'una banda, el pavelló de l'Espluga de Francolí, el nou pavelló municipal d'esports, i de l'altra, el Teatre del Casal.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Va, som-hi, sintonia pels esports, perquè el pavelló municipal de l'Espluga de Francolí acollirà de nou una final d'hoquei patins i serà aquest cap de setmana, després que dissabte passat doncs, també s'hi celebrés una competició catalana. Aquest cop es disputarà la quarta Copa de la Lliga de Segona Catalana, una competició que arriba una setmana després, com dèiem, que juguessin aquesta Copa Federació d'Hoquei Patins en les categories a la B i juvenil. Què és la Copa de Segona Catalana? Doncs bé, una competició on 8 equips de Catalunya es disputaran els quarts de final, les semifinals i la final del campionat en el pavelló municipal d'esports de l'Espluga. La prova, que està organitzada, per tant, per l'hoquei del Casal de l'Espluga de Francolí i la Federació Catalana d'Hoquei de Catalunya, comptarà ja amb aquests equips, que per tant són els més ben classificats en aquesta Copa de la Segona Catalana i que han anat superant les eliminatòries. El Club Hoquei Lloret, el Club Patí Vic, el Club Patí Flix, l'Espanyol, també el Club Patins Hoquei Olot, el Cornellà, el Club Patí Sitges A i el Capellades Hoquei Clubs. Tots ells, doncs, que han superat aquestes eliminatòries de la segona catalana i, per tant, arriben en la final de la Copa de la Lliga de Segona Catalana, 8 equips en aquesta final. Els equips arribaran, per tant, per disputar els quarts de final després d'aquesta divisió i la secció d'hoquei del Casal també ha disputat la mateixa lliga, però hem de dir que doncs, no ha pogut classificar-se en aquesta fase final. La jornada esportiva començarà a les 11 del matí de dissabte amb els primers partits dels quarts de final d'aquesta competició. A la 1 del migdia, també a les 4 de la tarda i a les 6 es faran les doncs, altres corresponents eliminatòries de quarts de final. Ja diumenge reprendrà la competició a les 11 del matí amb la primera semifinal. A la 1 del migdia, la segona semifinal i finalment a les 6 de la tarda hi haurà la final absoluta amb els guanyadors de les semifinals. En acabar, per tant, hi haurà la cerimònia de clausura amb el lliurament dels trofeus. Bé, com explicàvem anteriorment, el passat cap de setmana es va disputar les semifinals de i final d'aquesta novena Copa Federació d'Hoquei Patins de les categories a la B i juvenil. De fet, el Club Patí Vic i el Patí Hoquei Club Sant Cugat A es van proclamar campions de la Copa Federació doncs, de Catalunya en la categoria juvenil i a la B, respectivament, en aquest campionat que es va celebrar pel que fa doncs, la setmana passada, dissabte, en el pavelló municipal d'esports de l'Espluga de Francolí. Aquest cap de setmana, més competició, és el cas, com dèiem, d'aquesta Copa de la Lliga de Segona Catalana. Això al pavelló de l'Espluga de Francolí i al Teatre del Casal, diumenge, dia per la dansa. Som-hi, a punt ràpid, l'Escola de Dansa del Casal de l'Espluga posa fi aquest diumenge a una nova temporada amb els bons resultats en els concursos nacionals i internacionals al llarg de tot el curs i un any més, doncs, amb aquest novè festival de dansa a partir de les 5 de la tarda d'aquest diumenge al Teatre del Casal, on es podran veure les coreografies de l'Escola de Dansa del Casal de l'Espluga, l'Escola de Dansa de Montblanc i l'Escola del Cuber. Per tant, una iniciativa per acomiadar un any més aquesta temporada de dansa per veure, d'una banda, les peces, per tant, coreografies que han concursat en aquests espais i certaments nacionals i internacionals, però, a més, també les altres creacions i tot l'alumnat d'aquestes tres escoles de dansa del Casal de l'Espluga, Dansa de Montblanc i l'Escola del Cuber, aquesta jornada en el Teatre del Casal, que començarà enguany a les 5 de la tarda d'aquest diumenge i, per tant, doncs, tot plegat conjuntament per poder veure totes aquestes actuacions en una temporada doncs, força positiva per l'Escola de Dansa del Casal, que ha fet un salt, podríem dir, pel que fa a la participació de concursos, i és que 14 coreografies de dansa contemporània creades per la responsable de l'escola, la Jèssica Estadella, doncs, han participat en aquests concursos, alguns nacionals, altres internacionals i fins i tot algun en l'escena mundial, i doncs, 37 ballarines en total han participat en 11 concursos, ho han fet en 9 solos, un duo, dos trios i dos grups. Per tant, aquest cap de setmana d'alguna manera també servirà per acomiadar aquesta temporada pel que fa als concursos i, com sempre, doncs, en el Teatre del Casal de l'Espluga de Francolí, el Festival de Dansa, que enguany arriba ja a la seva 9ª edició. I molt a prop ja del punt horari de 11:45 del migdia, continuem a la Conca al Dia i en aquest instant sempre ens interessem per conèixer la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Moment de connectar, per tant, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i de saludar un dia més a la Carme Farnell perquè ens expliqui quina és la previsió per la jornada d'aquest dimecres 13 de juny. Carme, endavant, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb temperatures una miqueta més baixes que les d'ahir, amb valors de 17-18 graus arran de costa, temperatures una miqueta més baixes cap a l'interior i en general avui han d'anar pujant. Se deixarà notar el vent de mestral, especialment cap a la zona més del Baix Camp, del Priorat, o fins i tot una miqueta més cap al sud. És aquí on ha de bufar amb més força, la resta bufarà però no amb tanta intensitat. Aquest vent amestralat també afavorirà que les temperatures siguin més altes que les d'ahir i en conjunt també avui parlarem de força domini del sol, tot i que cap al nord de la zona hi podran aparèixer alguns núvols mitjans, sobretot de cara a la tarda, però són núvols que no han de deixar ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, Carme Farnell, des del Servei Meteorològic. Gràcies un dia més i arribem ja a 2:15.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Senyals horàries de 11:45. La Conca al Dia, segona part, encara ens queda molt per davant i un espai de reflexió avui tertúlia amb els companys de la Conca 5.1 i al voltant d'aquest cicle de debats Visions 5.1. I aquest matí el que també volem fer és balanç del cicle Visions 5.1 de la Conca 5.1, que enguany doncs, s'ha celebrat la 5ª edició amb 3 debats que doncs, van acabar en les darreres setmanes, però d'alguna manera volíem fer aquí a l'Espluga FM Ràdio una miqueta de balanç i també de recollir algunes de les reflexions que es van poder escoltar en aquests espais, a l'Espluga de Francolí, al Museu de la Vida Rural i també a la Sala de les Corts Catalanes del Centre Cultural Anselm Turmeda de Montblanc. Per parlar-ne, saludem el Leandre Romeu, de la Conca 5.1. Leandre, molt bon dia.
Bon dia, Gerard.
Bé, cinquena edició d'aquest cicle Visions 5.1. Quina és la valoració genèrica que en feu d'aquestes tres entregues d'enguany?
No, el balanç ha sigut molt positiu. Jo crec que això que, com a vegades expliquen els grups de música o les persones, o els escriptors, etc., no? que cada llibre, cada disc per mi és el millor. Per mi aquesta edició ha sigut la millor, però bé, que totes les cinc edicions han estat molt bones, però aquesta jo crec que especialment ha complert els objectius que teníem, que de portar els tres debats ponents de primer nivell, ponents amb idees molt clares, amb idees innovadores, i que hi hagués debat i que hi hagués participació del públic, i crec que els tres han complert aquest objectiu. I aprofito això per recordar que la pàgina web nostra, la conca51.cat, ja tenim els tres debats penjats per qui els vulgui recuperar, i això, vull dir, molt contents i moltes ganes de seguir generant aquest debat, de portar aquest coneixement a la comarca. I gràcies a vosaltres, Gerard, perquè aquesta idea d'avui em sembla fantàstica, de poder fer un post debat d'un dels tres debats que crec que és dels més importants que hem fet aquest llarg d'aquests cinc anys, de les experiències d'èxit a les zones rurals i de desenvolupament local i rural. I per tant t'agraeixo a tu i a tota a la casa, a l'Espluga FM Ràdio, per convidar-nos i per fer-nos venir un altre cop aquí.
Bé, el que parlarem avui és d'aquest debat sobre els reptes en el món rural, també els projectes, però els altres dos podríem dir que enguany han estat enfocats en la comunicació, en el món del vi.
Sí, perquè bé, va ser una mica coincidència aquest any, no? Una mica pel tema dels ponents, que hi havia una sèrie de ponents com el Quim Vila, la Sílvia Colell, el Ferran Centelles, que feia anys que els perseguíem, i s'ha donat la coincidència que aquest any, doncs, per tema d'agendes podien venir, i bé, el primer debat i el tercer, doncs, ha sigut una mica similar, poder dir, tot i que van ser molt diferents, i l'últim també el recomano, que crec que va ser molt interessant perquè va ser un debat amb tot el públic, des de quasi el minut 20 o mitja hora van trencar tots els esquemes, que em sembla fantàstic, vull dir que animo tothom a venir els propers debats a tots els debats que hi hagin i que participin i que ens tallin i que comencin a participar, perquè això, aquest últim, també va ser dels debats que em van agradar més, el de Montblanc, perquè van trencar la disciplina, que diguéssim, i van intervenir el públic des de molt aviat, i després ja va ser un debat entre el públic i els ponents, no? que crec que també és el que busquem i el més interessant. Per tant, bé, va donar aquesta coincidència i tot i que el primer debat d'aquí a l'Espluga amb el Quim Vila i la Ruth Troiano i la Silvia Colell, potser va ser també, es va parlar de distribució de vi, de comercialització. L'últim sí que va ser més de comunicació del vi.
Avui, dèiem, volem parlar del segon en concret, que es va fer al Museu de la Vida Rural. Va ser, doncs, amb la participació de Maria Carme Freixa, Rafael López Muné, Vanessa Freixa, Marta Amigó, Carme Ferrer i Anna Marc. El títol era "Des del món rural, projectes de present i futur". En la prèvia, com pensàveu que seria aquest debat? O, no sé, Leandre, amb quina mentalitat, que volíeu que s'hi parlés?
Nosaltres el vam plantejar com un recull d'experiències d'èxit. O sigui, nosaltres volíem, o d'experiències, vaja, que s'han dut a terme en zones rurals o en entorns doncs, que és del que coneixem rurals, no? I bé, per això una mica van ser les convidades que van venir reflectien això, no? La presidenta de l'Associació Catalana de Micropobles, però també amb experiència de gestió local, la Vanessa Freixa, que ha engegat al Pallars, doncs, múltiples experiències que han funcionat, i després també les persones que avui, i la Marta Amigó, que avui no ha pogut ser aquí, que també està al davant de projectes que estan funcionant el dia a dia, i després això, les tres persones que avui també ens acompanyen un altre cop, aquí també agraeixo des de Conca 5.1, que són l'Anna Marc, la Carme Ferrer i el Rafael López Moné, doncs també volíem que hi fossin, i això, la idea era fer aquest recull primer d'experiències i un debat, no? I que portessin ells les seves visions, les seves idees, per poder, doncs, seguir teixint aquestes aliances, aquests coneixements, per generar, doncs, aquests projectes.
Aprofitem per saludar-los a tots tres, Anna, Carme i Rafael, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
I comencem per l'Anna, que va ser qui portava el paper de moderadora d'aquest debat. Anna, explica'ns una miqueta com el vas veure, quins van ser els eixos principals de reflexió.
Considero que és una experiència que va ser molt interessant per tots els temes que van anar sortint. Llavors, a nivell una mica de reflexió, doncs crec que va ser un espai, no? o una estona per reflexionar sobre sobre el món rural. Llavors, per començar una mica el debat, el que vam fer va ser conceptualitzar o explicar el concepte, perquè sovint doncs, cadascú parteix del seu sentit o del que ell coneix per considerar món rural. Llavors, bueno, aquí vam buscar diferents definicions i si món rural era només el que era en contraposició al món urbà, per exemple, o si hi havia diferents ruralitats a tot Catalunya. No? Leandro comentava, per exemple, el tema dels micropobles. Clar, els micropobles és un tipus de món rural, no? Tenen unes característiques especials. Llavors, bueno, al principi de tot el que vam fer va ser contextualitzar el concepte i després doncs, van sortir diferents temes al llarg de la conversa, ja fos més de la vessant de l'administració, si les administracions en genèric faciliten o dificulten el desenvolupament en el món rural, hi va haver doncs, diferents punts de vista en aquest sentit, i després doncs, també una mica la reflexió sobre el poder que tenim des del territori, no? Una mica si ens ho creiem, si no ens ho creiem, quins projectes doncs, allà es van explicar que havien funcionat, i per exemple també vaig trobar doncs, molt interessant utilitzar o fer servir el món rural com a espais on es poden desenvolupar algunes proves pilot. Per exemple, recordo això, el Rafael López Monnet, que em va proposar un que s'havia fet o s'havia proposat de fer al Pirineu una prova pilot amb un tema d'ensenyament, o també va sortir l'escola de Montral, que és un projecte educatiu que s'està desenvolupant en el món rural i d'èxit. Vull dir que van sortir diferents iniciatives interessants de conèixer. I llavors una mica la reflexió final o el que vam acabar traient com a conclusió era una mica que quin món rural volem, no? Una mica quan el món rural sigui gran o d'aquí uns quants anys, no? Com voldríem que fos el món rural a Catalunya? Llavors a partir d'aquí ens vam emplaçar una mica a repensar-lo, no? Si volem pobles només per fer bonic o volem pobles vius o volem pobles que siguin pessebre o no, vull dir aquest tipus de reflexió que precisament doncs, la Conca 5.1 ens brinda l'oportunitat de fer-la en el mateix territori, que és on crec que també s'ha de produir.
Sí, Leandre, sobre aquest aspecte dels pobles, no? en el punt de vista de si han de ser pessebres, em sembla que un dels moments més destacats també el va viure sí. Amb un dels nostres convidats
d'avui. Sí, però això, Rafael, que estàs per aquí, no, Rafael?
Sí.
Rafael, això et passo la paraula, que va ser l'artífex, endavant.
Bé, aquest és un tema que en els darrers anys cada vegada m'ha preocupat més, quina és la imatge de ruralitat que tenim en aquests moments i que hem anat construint en els darrers decennis. I jo crec que les imatges acaben tenint un pes més important que no pas ens imaginem. I en aquest moment la imatge de la ruralitat és una imatge completament inventada o pràcticament inventada des del món urbà, la qual ens explica molt de quin és el paper del món rural en aquest moment. És a dir, la imatge del món rural, sobretot quan estem parlant del món rural de muntanya, especialment, està vinculada a una idea de ruralitat gairebé, això, en diem de pessebre, i que suposa, en la majoria dels casos, haver elevat a la misèria a categoria estètica. Les cases mai havien estat de pedra i, en canvi, ara ens encanta la pedra. El qual va en contra de qualsevol principi de construcció. La pedra s'ha de protegir, però més enllà d'això, el que suposa és el trencament amb segles i segles i segles de tradició d'arts decoratives. En el món rural, tinguessin els diners que tinguessin, el que volien ser és igual de dignes que en el món urbà. I, per tant, les cases, de seguida que es podien, es rebossaven, i si es podien es pintaven, i si es podien es decoraven, etc. En aquest moment, tota aquesta tradició, que és una tradició que arrenca de les civilitzacions mediterrànies, és a dir, és molt nostra, s'ha trencat, no? S'ha tallat per aquesta visió pessebrista que tenim del món rural. Jo ho vinculo això amb les dignitats del món rural. El món rural crec que és imprescindible que s'empoderi, ara que fent servir aquesta paraula, en el sentit de què volen ser i no només al servei del món urbà. El món urbà necessita el món rural. Hi ha vegades que la pregunta que hauríem de fer no què pot fer el món urbà pel món rural, sinó què pot fer el món rural pel món urbà. El necessita molt. També és una tradició clàssica aquesta. La ciutat no s'entenia sense el camp. Jo crec que és una idea a recuperar. Aquí podria entrar, no?, a aprofundir molt més aquesta idea. Però en tot cas, el que són l'estètica, el que primer veuen els nostres ulls quan arribem a un poble, és important. Jo crec, soc de l'opinió que necessitem pobles alegres, necessitem pobles amb color, necessitem pobles on la gent jove hi vulgui viure i vulgui dur a terme tot un projecte vital. I el color, jo tinc la intuïció de que amb això és molt important.
Estirant una miqueta aquesta reflexió, Carme, no sé com ho veus o quin és el teu punt de vista.
Bé, la comparteixo bastant, però hi ha algun punt que no. Però sí que és veritat que el món rural s'ha deixat fer moltes vegades per falta d'autoestima i tot el que arribava de la ciutat semblava que havia de ser millor que el que hi havia al món rural. Me'n recordo quan vaig arribar a Sanana, a la primera casa on vaig arribar, aquella senyora odiava els cabirons de casa seva. De fet, casa seva havia tapat, havia fet un cel ras perquè no es veiessin els cabirons de casa seva. Ella no volia viure en una casa amb cabirons. Mm-hmm. I llavors, amb el temps, bueno, algun llogater que havia tingut en aquella casa, pues, li va picar tot el cel ras i va tornar a recuperar tots els cabirons. De fet, els cabirons tenen el seu encant. El meu fill, quan era petit i mirava el sostre i no veia cabirons, sabia que no estava a casa, no? Quan era un bebè. Era com curiós, feia així, deia, no, passa alguna cosa aquí. Però sí que és veritat que el que penso és que va haver molta gent que va marxar del món rural per, bueno, per motius evidents. La meva mare també és del món rural, és d'aquí les Garrigues, i ella sempre ho explica, que ella, de gana al món rural no em va passar mai, però misèria molta, no? I llavors, doncs, tota aquella gent que va marxar del món rural se'n va anar a la ciutat i va veure que no hi havia tanta misèria, o que potser es vivia millor, o que potser tenien un sou i no havien de treballar de sol a sol al camp, no?, en aquell moment, i que la vida era com més, la vida era més bella, no? I tornaven a la capital, ai, tornaven al poble a l'estiu amb tot el que havien après a la ciutat. Clar, els altres també deien, hosti, i d'alguna manera això anava minvant una miqueta l'autoestima de la gent del poble i anaven adquirint d'alguna manera, no?, doncs, o anaven adoptant el que la gent que havia marxat o la gent de ciutat que venia al poble. També és cert que si no hagués sigut per molta gent de la ciutat, molt món rural hagués quedat com molts pobles que estan abandonats i ara en runes, no? Per exemple, Sanana és un d'aquests pobles.
I un dels temes que van sortir va ser el de la distància, no? Aquesta distància és dels poders centrals de les zones rurals. Com ho, si podeu aprofundir una mica, Rafael o Carme, Anna, com vau veure aquest tema que va sortir, no? Que sé que és bastant recurrent sempre, que aquest abandonament que a vegades es percep o moltes vegades des de molts territoris rurals. Carme o Rafael?
És un tema cabdal aquest, val? Perquè no pot ser que es legisli sense preguntar al territori, sense que el territori sigui present. Per la capital, vull dir, les ciutats grans també són territori, però moltes vegades quan parlem de territori ens referim a aquest 33% que gestiona, pues, des de micropobles o, bueno, des dels pobles petits o bé des d'altres pobles una miqueta més grans, no? Bé, el que tu preguntaves, penso que és molt important perquè des d'un despatx tu el paper ho aguanta tot. El paper ho aguanta absolutament tot. I quan és l'hora de posar en marxa tota aquesta normativa i tot això que s'aprova als parlaments i tots aquests decrets, sovint ens trobem, doncs, que en el món rural, doncs, no, peten per tot arreu i moltes vegades ens incapacita d'alguna manera poder tirar endavant moltes iniciatives que voldríem tirar endavant, no? Aquella manera de fer les coses. Llavors, potser a l'hora de fer coses no vol dir que ens hagin de legislar exclusivament per nosaltres, però sí que tindrem-nos en compte a l'hora de legislar, a veure de quina manera es poden facilitar a través de totes aquestes normatives la viabilitat de que el món rural no quedi com un pessebre, sinó que quedi com un pessebre vivent.
Mm-hmm. Bueno, i aquí amb aquest punt també es va posar de relleu, no?, la importància de fer pressió o de tenir incidència en aquests llocs de decisió, i precisament, doncs, l'Associació de Micropobles amb 10 anys era un dels temes que es va posar sobre la taula, que s'havia aconseguit, no?, com a mínim, doncs, una major presència i com a mínim un més reconeixement que anant de manera individual, no? Llavors aquesta, la força aquesta de fer xarxa, no? Que el fet que siguem pocs no vol dir que si ens ajuntem doncs no puguem tenir altaveus i no puguem explicar també les necessitats que hi ha a nivell de territori.
Recuperem, si us sembla, dos d'aquests talls que feien referència a això, al poder i també doncs, la distància entre el món rural i aquests focus de poder.
Dic que és com una gota al mar al final, però és un problema de model. Tenim un govern supercentralista, ho sento molt, és un país molt petit que és principalment rural i agrari i estan d'esquenes amb això. I això no es veu ni ara ni més endavant que hi hagi un canvi en aquest sentit, perquè ho trobo tristíssim que hi haguen entitats que facin feina i que no es tinguin en compte des del minut 1, és que per qui estàs fent política llavors.
I com més lluny està el poder de decisió, més ho complica, perquè perd la realitat. I una mica la reivindicació és perquè això no passi, és que nosaltres hi puguem ser a l'hora de dissenyar les normatives i que puguem explicar que la realitat en els nostres municipis és molt diferent de la que passa doncs, en una gran indústria, en un polígon industrial, per exemple.
Doncs aquestes eren dues només de les reflexions. També teníem un tall de la Carme que parlava precisament d'aquesta burocràcia a vegades no feta a molta distància dels pobles, no pensada pel nivell de l'activitat dels municipis. Deies, molts projectes es queden encallats per això, no? Per la paperassa.
Sí, molts projectes queden encallats per la paperassa. És que moltes vegades nosaltres no tenim aquesta agilitat que tenen altres entitats municipals, no? Altres ajuntaments. No disposem de tot aquest personal per poder fer la feina de manera àgil, no? Hi ha llocs, surt una convocatòria surten unes bases, surt una convocatòria. Clar, nosaltres anem setmana rere setmana, per exemple, el cas de Senan, però bueno, que és el cas de molts municipis d'aquí la Conca, no me'n vaig gaire lluny. I llavors, què és el que ens passa? Que nosaltres cada setmana que passa és temps que perds, no? I l'agilitat aquesta administrativa de resoldre expedients no la tenim. Aleshores, doncs, si això a l'hora de treure convocatòries, a l'hora de treure bases, no es té en compte moltes vegades, o tràmits, no? Tràmits molt llargs, per exemple, doncs, que tu tinguis un projecte al teu municipi, però que per dur a terme aquell projecte potser hagis de passar per una comissió d'urbanisme, no? I per anar per aquella comissió d'urbanisme el que estàs passant és una modificació puntual del teu planejament. Estàs pensant que amb sis mesos anant molt bé, no tindràs una resposta per part d'urbanisme. Aleshores, clar, és que i entre licitacions i entre tot plegat, doncs se't tira el temps a sobre moltes vegades per poder realment executar. I sovint aquests projectes venen a través de finançaments de subvencions, no? Que et puguin vindre doncs, de Diputació, antigament de la Generalitat. Llavors, clar, vull dir, si aquest tema no el resolem una miqueta, que la burocràcia sigui més àgil per tots, pels grans i pels petits, però a vegades hi ha molt paper a omplir, molt paper, molt tràmit, que depèn, no sé, si tu has d'anar a una comissió d'urbanisme, és que has d'anar a tots els departaments que gestionen territori, a arqueologia, a cultura, a agricultura, a medi ambient, clar, és que has d'anar a tots els departaments, a l'ACA, a tots els departaments t'han de fer el seu informe i quan tinguis aquests informes ja te'n pots anar... Però això pot haver passat. Si tens present que cada organisme d'aquests té 2 mesos per contestar-te...
I Rafael, com ho veus? Com ens en desfem de la burocràcia?
Bueno, la burocràcia no la pateix només el món rural. El món rural, com té els dèficits que té, doncs a vegades pot ser més crua. Però la burocràcia és un mal que ens afecta a tots com a societat i la veritat és que jo soc molt, molt poc optimista en aquest sentit. No sé si hem d'arribar al col·lapse o què, però una de les herències no, també clàssiques més importants que tenim és l'administració pública. La idea de que si entre tots ens organitzem vivim millor és una herència romana i és de lo millor que tenim en la nostra societat. No totes les cultures tenen aquesta idea. I en canvi l'estem fent malbé. Degut a pors, a covardies, a moltes altres coses. Interessos personals a vegades. Necessitem la política més que mai. I necessitem polítics que s'ocupin d'aquests temes. A més, en el marc de la Unió Europea, que a vegades ens ajuda i a vegades altres vegades no tant. Però jo estic veient, jo com a professional autònom, cada vegada em compliquen més i més i més i més les coses. I, clar, en el món rural la cosa encara s'agreuja més. Necessitem fer un pensament com a societat. Ja et dic, no només el món rural. I necessitem incidir en coses concretes, en polítics concrets, i que es legisli específicament. I per això és molt important aquesta, bueno, permeteu-me, però aquesta idea de que el món rural ha de ser per ell mateix, evidentment en relació amb la ciutat i amb tot el territori i amb el país, no pot ser d'altra manera, però s'ha de sentir ell mateix per tindre pes. El món rural a França, per exemple, té un altre pes, també té problemes, evidentment, però té un altre pes perquè la consideració de lo rural és diferent de la nostra, i a la nostra l'hem de reconstruir, la consideració de què vol dir la ruralitat, i passa per aquesta consciència. Jo sempre poso un exemple que crec que d'alguna manera m'ajuda a explicar això que estic dient. I va ser just en el moment en què es va declarar les falles del Pirineu com a patrimoni immaterial de la humanitat. Van entrevistar una sèrie de gent a la Vall de Boí i van entrevistar un nen que devia tindre uns 12 anys i li van preguntar per què estava content, no? Perquè allò era important per ell. Diu, estem molt contents perquè així tindrà més gent. I clar, això resumeix tot, per dir, perquè bueno, això és el que havia sentit a casa, evidentment. No? Però o sigui, no estava orgullós per reconèixer una part de la seva identitat que fos reconeguda de manera, no? En aquest cas mundial, sinó senzillament perquè ell era un instrument, no? De cara al turisme. Però ja està bé que el turisme, evidentment, jo hi treballo i en sóc un defensor, però no pot ser que el món rural visqui només com a pati d'esbarjo de la ciutat. A nivell d'identitat, això comporta uns problemes enormes, no? De subordinació. Evidentment que hem de tenir de turisme, però necessitem, no? Que el món rural tingui un projecte per ell mateix, com un lloc de viure per ells mateixos, no? I una part de l'economia, evidentment, serà la turística. Això forma part del que jo dic, no? El repensar la ruralitat en aquest segle XXI.
Jo penso que segurament un dels principals llocs on s'hauria d'aplicar el principi de subsidiarietat, pues, seria aquí, al món rural. Capacitat de decidir, capacitat de gestionar-se i autogestionar-se els diferents recursos. Moltes vegades, moltes propostes que ens arriben damunt de la taula sempre tendeixen a mancomunar moltes coses, no? Hi ha moltes coses al món rural que està molt bé que estiguin mancomunades, però penso que s'han de deixar fer aquelles coses que nosaltres som capacitats de fer, que ens podem autogestionar. I una d'aquestes coses que penso que haurien de ser, per exemple, és aquests diners que ens arriben de l'administració pública, no? Que moltes vegades passen per l'administració supramunicipal i a tu t'arriben a través d'unes convocatòries i has de complir uns requisits i les has d'executar en cert punt. Jo crec que seria molt senzill que a cada municipi li toquessin tants diners per habitants i territori que gestiona i que a cada municipi es gestioni aquests diners com li vagin bé, no? A mi que els destini al que els hi vagin bé i que no hagi d'estar pendent de si m'aproven aquella subvenció que he demanat i si me'ls donaran per fer això i si me'ls donaran per fer l'altre, sinó tenir aquella bossa per ja autogestionar-te subsidiàriament tots aquests diners que al final són impostos que paguem, que no ens els regala ningú.
Leandre i Anna, per... Sí, el Rafael.
Rafael, endavant, endavant.
Dic que és un exercici de responsabilitat.
Correcte.
Bé, Leandre i Anna, perquè els oients que no haguessin vingut en aquest debat encara, doncs s'acabin de fer una miqueta d'idea de què s'hi va parlar i sobretot generar aquest interès, perquè si ho volen, doncs recuperin el debat a través de la pàgina web de la Conca 5.1. Per acabar, doncs no sé quines altres reflexions hem de tenir també en compte d'aquestes ponències.
Bé, jo crec que també el positiu va ser que també van sortir idees positives, vull dir, no tot van ser, no, explicacions i laments, que evidentment doncs ens hem de reivindicar i ho hem de posar sobre la taula, com he dit abans, però bé, també van sortir i això, idees positives, com per exemple la Marta Amigó va dir que el tema de la proximitat també era un valor gairebé m'atreviria a dir inherent, no?, en el món rural, vull dir, el fet de crear xarxa ho portem una mica a la sang perquè és una manera de sobreviure, diguem, a nivell de fer coses a nivell social.
I la facilitat de donar a conèixer un projecte, també destacava en el cas de la Musca, que el fet d'estar en un territori petit també els havia propiciat aquest fet.
Sí, sí, el tema de la proximitat, vull dir, el tema del quilòmetre zero amb tots els sentits, no? Vull dir, el tema de l'alimentació, amb el tema d'entitats, això també va sortir, no? L'aprenentatge que tu pots experimentar en el món rural, sovint, doncs, és això, no? La riquesa que tenim d'entitats també es va posar de manifest, la Marta també ho va explicar. Llavors, doncs, aquesta iniciativa, no? El fet de que a vegades, doncs, creiem que en el món rural tenim menys coses o sembla que tenim menys coses, els que tenim l'oportunitat de viure i de és com que tenim més possibilitats per fer coses noves, no? Si no hi són, doncs vinga, som-hi, posem-nos-hi i fem-les, no? Jo crec que també va ser una mica una de les conclusions, que si s'hi creu, es pot fer i s'hi pot viure.
Leandre, aquest resum que hem fet és ajustat al que va ser?
És ajustadíssim, fantàstic. Sí, sí, no afegiria res més.
Doncs el que farem és agrair-vos a tots que no només haguéssiu participat en aquest debat, sinó que avui hagueu volgut tornar, doncs, a parlar-ne aquí a l'Espluga FM Ràdio, al Rafael López Munner, també a la Carme Ferrer, a l'Anna Marc i Leandre Romeu. Gràcies a tots quatre. Leandre, entenc que l'any que ve hi haurà una altra entrega de...
Sí, si no passa res, esperem que sí.
Doncs sí, res, sí. Gràcies i ens retrobem a la pròxima.
Molt bé.
Gràcies a vosaltres.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
3 minuts i arribarem a les 12 del migdia d'aquest dimecres 13 de juny. Moment de tancar el programa d'avui, però abans també volem recomanar-vos els programes de l'emissora al llarg d'aquesta jornada de dimecres. D'aquí uns minuts, després del butlletí en xarxa de les 12, podreu escoltar la remissió del passeig musical. Aquestes converses al voltant, doncs, de la persona convidada i amb la seva música com a vehicle per fer aquest viatge per la vila, per la seva vida. Això, doncs, amb Antoni Sabater i el convidat de cada setmana. Després, de cara a la tarda, avui a les 5, el programa musical La Clau del Pop amb Izan Puente i Jofre Majoral. A les 8 del vespre, un altre programa de música amb el Ramon Amigó i aquest viatge per la història del rock, coneixent artistes i les seves influències en el gènere musical. A les 9 de la nit tancarem la jornada amb el repàs del dia, en un minut, els titulars d'aquest dimecres, i també un nou conte infantil en anglès amb Jill Haywood. Són les propostes de la jornada d'avui a l'Espluga FM Ràdio. També actualitat que continua a les 3 del migdia i a les 7 del vespre. Gràcies una vegada més per la vostra confiança. Tota aquesta informació la trobareu ampliada a esplugafmradio.cat. Esperem que passeu una molt bona jornada de dimecres i ens retrobem aquí demà a la mateixa hora. Fins aviat.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia. El magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà. A les xarxes socials. T'has perdut algun programa de l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.